Són les 10 del matí. Gemma Mallorca, molt bon dia.
Gemma, bon dia.
S'ha de ser... David Balaguer, què tal? Bon dia. S'ha de ser dolent, s'ha de ser dolent. Ara de seguida arriba, pobre, que segur que ha trobat alguna retenció.
Són dies de retenció.
Són dies de retenció. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pol Corredoira, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Va, temites sobre la taula. Vols començar per lo de Benzema?
Comencem per lo de Benzema? Si vols començar
a parlar... Em sembla prou bèstia.
Home, hem obert amb això avui al tram d'esports. Com molt bé sabeu, i si no us ho expliquem ara mateix, el ministre de l'Interior francès va dir ahir en declaracions a CNews que Benzema té vincles amb una organització terrorista, que és els Germans Musulmans. Ho ha dit, això sí, sense aportar cap tipus de prova.
Vinga aquí.
I, bueno, hi ha un escàndol a França precisament per aquestes declaracions.
No sé com França, ho veieu, tema molt delicat,
Sí, 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 en alerta màxima antiterrorista, precisament ara mateix.
Ja s'havia dit alguna cosa així, no?, fa temps,
sí?
del Benzema. Em sí. Sona que algú hi havia...
Sempre surt...
Tenia algun amic...
Sempre així... Surten coses en l'ambient sobre Benzema. Benzema ha estat un tio amb algunes polèmiques, perquè després és un tio molt discret.
Sempre
és...
perquè sigui un tio de polèmica, hòstia, l'està relacionant amb terrorisme,
sí, però, sí, sí, però...
Ja s'havia dit,
Però és que, escolta, sí. Benzema les ha fet de l'alçada d'un campanar, durant la seva carrera. Hi ha temes molt gruixuts en la seva trajectòria, però és això, és un tio discretet.
Mm-hmm.
I les persones discretes... van passant com una anguila, pip, pip, pip. I, clar, també aquí s'ha de destacar una cosa, ho ha dit molt bé el Pol. Sense proves, acusar sense proves. Quan tu acuses algú sense proves, ja la tenim feta. Hi haurà gent que dirà, ah, això s'ho inventa. O sigui, els defensors de Benzema diran, ah, això s'ho inventa, i els detractors diran...
Ho ha dit el ministre.
Exacte. Sempre és, ho hem comentat moltes vegades en molts d'altres temes.
Sí.
Tu et creus, quan no hi ha proves, et creus el que t'interessa a tu. Si et cau bé Benzema i penses, és un bon xicot, per exemple, si ets un madridista que has gaudit dels seus gols i et cau bé, diràs, ah, no hi ha proves. Si ets una persona d'aquí que Benzema no et cau bé, diràs, això és real. Llavors s'ha de posar sempre la balança i esperar a veure com evoluciona el tema.
És una cosa molt sèria com per assegurar això real així, pam.
Clar, no, tu pots agafar la lleugera.
És que a mi el que em sorprèn és que ho digui amb total tranquil·litat.
Sí, sí, sí.
Amb un nivell d'alerta ara mateix a França després de l'atemptat a Bèlgica, que déu-n'hi-do, recordem també haver-hi un atemptat relativament poc a una escola.
Escolti'm, si vostè té proves, agafi aquest senyor i detingui'l.
I a mi el que em sorprèn més encara...
Però no ho digui.
A mi el que em sorprèn més encara, i això crec que estaràs d'acord amb mi com a editor d'aquesta casa, és que no hi hagi una repregunta. A nivell periodístic,
clar,
la reflexió és... Escolta, no, es diu al programa que el senyor Benzema té vincles amb una organització terrorista i
és
ningú és capaç de repreguntar-li.
Home, evidentment.
Creure,
no sé. Perquè es queden... En aquell moment s'ho veuen i l'estupefacció que a ningú
se
li acull la repregunta, no?
Però que, sí. Què vol dir vincle?
Clar, és que
té una mica... És que no sé.
Exacte, sí, sí. És tot... El tema aquest és molt delicat.
Mira, i... Aquesta és una bona pregunta, Quico.
Què
vol dir vincle? Sí.
Té un amic?
Què es refereix a
vincle? Els de Macalés?
Sí, és que la paraula vincle abarca moltes coses.
Sí.
Gemma Mallorca.
Gemma Mallorca, ja la tenim aquí.
En aquests moments el seu cotxe davant de Ràdio Estel.
Sí. Per cert, mira, ara que Gemma Mallorca ha arribat, deixeu-me dir que... imatges en directe de l'arribada de Joe Biden. Gemma Mallorca i Joe Biden arriben a la vegada. Jo no vull dir res. Saludats a Benjamin Netanyahu ara mateix, el primer ministre d'Israel. Gemma Mallorca,
bon dia.
Ràdio en directe,
Que no...
Sí, jo també.
Ah, jo
sí.
Bravo, Mallorca, bon dia.
Bravo. Perdó, és veritat. Gemma Mallorca, acabes d'arribar a la mateixa hora que Joe Biden acaba d'arribar a Tel Aviv,
Senyals?
No, tens connexions.
Senyals significatius.
Tens vincles amb Joe Biden?
Ni amb Joe Biden ni amb Tel Aviv.
I amb Benzema?
I amb Benzema.
Encara menys. Però encara menys no, estan bastant igualats tots.
Déu-n'hi-do, Llançat la pedra.
Comença forta, sí.
Sí, encara en clau internacional i a més enllà de l'escàndol a França, finalitza aquesta tanda, la penúltima de partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Ho fa amb Espanya classificada, amb les dues victòries que ha sumat contra Escòcia i contra Noruega. També ho fan Portugal i Anglaterra, guanyant i convencent amb el seu joc. Gran actuació de Bellingham, gran actuació de Cristiano i gran actuació de Joao Félix i també de Joao Cancelo. No sé com els heu vist a tots quatre.
Jo, Fèlix va marcar un golet.
Sí, correcte, correcte.
Això em va posar contenta. Bé, jo és que les aturades de seleccions, sincerament, no les segueixo gaire. Mm-hmm. I tampoc m'acaben de... ni d'agradar, ni de...
No motiven gaire.
Ni de motivar, no, totalment. Però és pel que dèiem la setmana passada. Soc una persona més que m'agrada més seguir club que seguir selecció des de sempre, a partir d'aquí. Segueixo mundials, que això sí que em mou
és
molt i és molt xulo, però a mi les aturades de seleccions per classificar-te a l'Eurocopa m'avorreix.
No, després... N'hi ha una altra d'aquí un mes, no?
Sí.
Sempre, no poden aturar-se.
Sempre és el mateix patró. A setembre, octubre, novembre, hi ha una aturada cada mes. I sí, realment es fa molt pesadet i és molt feixuc. Clar, després... Jo segueixo els grans tornejos, l'Eurocopa, el Mundial... Mm-hmm. I clar, per poder seguir això, primer hi ha d'haver una fase classificatòria, però potser és que trobo que es dilata molt en el temps. No sé, es podria...
Dos anys.
No sé, es podria fer... Exacte. O sigui, ara que començarà ja, d'aquí poc començaran els partits de classificació pel Mundial.
Quan acabi l'Eurocopa, em sembla, que el setembre de següent ja...
Llavors, es fa molt pesat, això. Mm-hmm. Per arribar després al Mundial, s'han de jugar uns partits... disgregats en dos anys. És horrorós. I, a més, et van aturant la Lliga, que és el que ens agrada. No ho neguem, és el que ens agrada, seguir la Lliga, veure què va passant, no? Les polèmiques que genera la Lliga, també.
Absolutament.
No, veure aquest tipus de coses.
Ojalà fos el desembre, per això, l'Eurocopa, com va ser el Mundial.
Sí, allò, a mi em va agradar molt, allò, també.
Seria molt bé.
Em va agradar molt. El Mundial col·locat allà va estar molt bé.
Estava molt bé, sí. És que sí. Per tancar un capítol que veig que no interessa aquesta taula, que és el de futbol internacional...
Patapam.
No, com si jo fos Maldini aquí, saps? Jo volia preguntar-vos per Itàlia. Itàlia, a nivell esportiu, no ho està passant bé, haurà de guanyar Macedònia del Nord i Ucraïna si vol evitar la repesca per anar a l'Eurocopa 2024. Recordem que no es va classificar pel Mundial de Qatar de 2022, va caure precisament en aquests partits que tant ens diverteixen i tant ens agraden. I pel que fa fora dels terrenys de joc, hi ha un escàndol monumental ara mateix a Itàlia, referent a una presumpta xarxa d'apostes il·legals en la qual hi ha tres futbolistes implicats. Avui Tonali declarava davant de la Fiscalia i sembla que podria tirar de la manta. Realment el futbol italià està molt cardat.
No és la primera vegada que passa
a
Itàlia,
la primera, això, tampoc.
12 mesos d'inhabilitació, no?
Sí, senyor.
Això de les apostes il·legals, si aixequessin la manta de veritat,
clar,
és que hi ha una gent implicada que... Sí.
És que el tema de les apostes ha fet molt mal. Ha fet molt de mal, no només...
Sí, eh? No, inclús les legals.
No, les apostes... No, parlo les de les apostes, en general. Sí, les apostes esportives. Però no només ja el propi món del futbol o els esports en general, perquè... Nosaltres ens centrem molt en el futbol. Jo, sincerament, si jo em dediqués al tema de les apostes i fes apostes il·legals, no les faria de futbol. Aniria a un altre esport que no estigui tan vigilat. Perquè el tennis, per exemple, em consta, perquè ho he llegit i m'he informat...
David.
Que la quantitat... No. La quantitat de diners que es mouen allà i les apostes... Sí. Perquè, clar, tu pots apostar tu qui fa el primer punt.
Clar.
Bueno, el futbol també, eh? Pots apostar fins al sac gran, si
vols. Exacte, però clar,
tot.
Però es veu més perquè és futbol i hi ha més ulls.
Clar.
Hi ha més ulls. Un punt de tennis, Joan Trias versus David Balaguer. Ei, el primer joc el guanyes tu. Fotem, que el Quico Parcerís es foti, clar, amb un cercle tan reduït, però si ho fa un tio de Lloret de Mar que no coneixem de res, ja està, és que és facilíssim. Sí, sí. I llavors ha fet molt mal, no només a l'esport, sinó també a la gent que juga des de casa seva, amb els seus mòbils. És que això és horrorós.
El
és
golf.
A dir, han prohibit, aquesta setmana, avui com pots comprovar, estic molt encès. Han prohibit, aquesta setmana s'ha prohibit la purpurina.
Sí?
La purpurina.
Sí, senyor. Sí, senyor.
On s'ha prohibit la purpurina? Canvi,
sí, la purpurina ja està prohibida. Tu no podràs adquirir ja purpurina.
No, s'ha prohibit la purpurina per microplàstics.
Per microplàstics. Però, en canvi, hi ha un munt de coses que són molt nocives.
Allò així com venies, normalment, no podràs venir més.
Hi ha coses molt nocives que no es prohibeixen per interessos.
Un moment. O sigui, David Balaguer, tens la setmana... Sí, tens la setmana creuada per la purpurina. És un tema que m'interessa.
No, tinc la setmana creuada per...
La trobaràs a faltar, la purpurina.
No, per aquesta hipocresia, per la hipocresia. Per la hipocresia.
Ara.
Collons, és que clar, em prohibeixen la purpurina, d'acord? Han descobert ara que és molt nociva. Tota la vida que ha existit.
Absolutament.
Devem estar fatal, Joan, perquè, sí, clar, tota la vida que ha existit... Però... Però, clar...
Denota una mica els ambients, eh?
Sí, i coses que són nefastes per la salut i per la ment i tal, són legals, tu.
Però perquè és el negoci. La purpurina no fa tant negoci com...
Aquí estamos, ja està, ja ho ha dit la Gemma. Són els interessos.
La sotsdirectora d'aquest programa, Núria Ros, saps que m'envia un missatge a aquesta hora i em diu
Team David Balaguer, visca la purpurina.
Home, clar. Gràcies, Núria.
No me faltaria.
De fet, el tema dels microplàstics també ha afectat el món de l'esport.
Sí.
Sí, gespa artificial,
eh? Els camps de gespa artificial tenen 8 anys per adaptar-se a la nova normativa que eliminarà les pilotetes de cautxú.
I què faran, Quico? Clar, és que...
Els... I el Garo, 10 més.
Però era mentida perquè, o sigui, com que s'ha desinformat, perquè no és el cautxú el que es prohibeix, no? O sigui, hi ha com...
No, no, aquí a Radio Estel ho vam explicar molt bé,
sí.
Perquè aquí em posaré una floreta, codi ontològic, que és que el que no és contaminant és la gespa, el que és el material que hi ha sota de l'arenilla, diguem-ne, el que hi ha a baix, que quan et fas... Bueno, quan hem anat a jugar a tots, a part de futbol, sí. Que t'emportes totes les boletes de cautxú...
Les boletes negres.
A les bambes,
sí.
Aquelles boletes estan fetes de restes de pneumàtic. I desfer-se d'aquestes boletes de pneumàtic és molt contaminant perquè és un procés molt laboriós. Llavors, aquestes són les pilotetes que es volen eliminar. El que passa és que hi ha diversos estudis de diverses universitats de tot Espanya que estan intentant buscar un substitutiu que de moment no arriba.
No el troben.
Tenen 8 anys per fer-ho.
Ma mare estarà molt contenta que s'hagin eliminat aquestes boletes, perquè
totes
deixo
cases,
quan arribes de jugar a futbol... Deixes la casa plena d'aquestes boletes horroroses a tots llocs,
És horrorós. Sí.
Tots ho hem patit, tots els que hem jugat a futbol hem arribat amb les boletes. Que dius, coi, quines boletes.
Sí. No surten mai.
No surt això. Sí.
Està al carrer, aquest tema.
No sé què posaran, no sé.
És el que
serà. Clar, aquí què passarà, ara?
Camp de sorra, un altre cop.
Bueno, jo vaig escoltar una entrevista a un que fabrica camps de gespa artificial i deia que, sí, d'aquí 8 anys, però ja veurem.
No.
Que això es anirà demorant. Ara et donarem 4 anys més i... Bueno.
Sí, purpurina, sí. Camps de terra, què serà el següent?
Algú s'inventarà.
No viure.
Quan et diuen que una cosa és per d'aquí 8 anys, d'entrada hi ha un alleujament. No és demà, per tant...
Hi ha 10.000 camps.
Ja tindrem temps.
Espanya.
Sí, senyor, 10.000 instal·lacions de gespa artificial que hauran de ser renovades, modificades o eliminades.
10.000 camps.
Si ens ho posen tot de gespa natural, perfecte.
Home, això seria genial.
Que ho pagui l'Estat, el manteniment,
sí,
i ja està.
El manteniment costa molt, no?, de la gespa natural.
Home.
25.000 euros l'any, em sembla.
Has d'estar allà molt pendent sempre.
Sí, no és... Però em semblen molt pocs, 10.000 camps, a Espanya.
Bueno, deien més de 10.000 camps. Deia, poseu la...
Sí, la dada és correcta.
Des de 10.001...
A 10.999.
No, ja pot ser.
Clar, perquè si no ja són 11.000.
Sí.
Bueno,
quants pobles hi ha? I compte.
Fas números. El que genera també consens, almenys dins de la Reial Federació Espanyola de Futbol, és Mateu Lahoz, que podria ser el nou president de la federació en detriment de l'inhabilitat. Luis Rubiales era un dels temes pels quals jo avui visc per aquesta tertúlia.
És el gir que esperàvem, eh?
Sí,
el gir que esperàvem.
Exacte.
Hi ha algú més passat que Mateu Lahoz? Hi ha algú més passat que Mateu Lahoz?
Ojo, eh?
No hi ha ningú més
passat que Mateu Lahoz.
No, però Luis Rubiales, a part... O sigui, jo crec que més enllà de passat és que és un...
Ui.
És una persona indesitjable. Uh-huh. Mateu Lahoz...
És educat. Mateu Lahoz és educat.
És educat, però fotrà uns discursos de 3 hores.
Les xapes.
Però té una mica de cinisme, la seva educació. Sí o no? Sí. M'ho compres, això?
Per ser president de la federació, visto lo visto,
no,
potser necessites una mica.
Em sembla un encert.
Una educació d'aquella postissa, no?
Exacte.
Sí.
Em sembla un encert. Ojalà.
Ojo, eh? Sí? Te'n veu per què?
Perquè és un tio que diu les coses clares. No estarà... amagant-se ni dient mitges veritats.
No, eh?
No, estic segur que no.
A veure, jo t'he de dir que aquest personatge a mi em fa certa gràcia.
I que prendrà decisions sense problema. Jo penso que és un bon president.
A mi em fa certa gràcia aquest personatge, ho he de dir.
Sí.
És un tio que, a veure, clar...
Arbitrant era un espectacle.
No aniria dint amb ell. Perquè,
no?
No, perquè em fotria
sí,
una pallissa.
Sí, eh?
Sí, però si no callaria.
Bueno, estàs allà, t'explicant.
No t'explicaria cada una, eh?
Que sí,
No, jo crec que és d'aquests que...
El Toño, no? Com li diuen? No.
Toño, sí.
Toño, no? Li diuen?
Jo crec que és d'aquests que... Tinc la sensació, després potser no, però tinc la sensació que és d'aquests que no et deixen parlar.
Segur.
En un dinar només vol parlar ell.
Ara està...
Explicant les seves històries.
El dia després hi és.
Sí.
I ho fa bé, eh?
Sí, no, és que ho fa
bé. Però
com a personatge és molt bo. Hi ha molts personatges... A vosaltres no us agraden els personatges... que són més foscos de les sèries, sempre acaben sent els teus favorits, sí, però en canvi no els voldries a la vida real, no voldries un tio així al costat. Passa el mateix amb aquest, o sigui, com a personatge m'agrada molt, però no voldria que ara estigués aquí, perquè no ens deixaria parlar. Però...
A més a més, el van fer fora i ara seria president. Buah, és que seria espectacular.
Trobo que podria fer bé aquest rol.
Clar, ell va plegar perquè per edat no el deixaven continuar, i l'arbitratge té un límit.
Vols dir que és així?
Bueno, jo la informació que tenia era aquesta, igual ara...
Perquè si no, ell hauria...
Ell volia continuar, eh? Sí, sí. Volia continuar, però ell deia que això, que el feien fora, i tot ve arran de la modificació de la llei que ha fet el Consejo Superior de Deportes. O sigui, el tema era que qui havia de seguir a la presidència, després de Luis Rubiales, era Pedro Rocha. Pedro Rocha, per molts, he llegit a molts diaris, jo he evitat aquesta expressió, el dofí de Rubiales, una expressió que no m'agrada, no m'acaba. Codi ontològic, eh?
Sí, sí, sí.
I llavors Pedro Rocha no es podrà presentar perquè el Consejo Superior de Deportes ha modificat la llei i ara impedeix concórrer a les eleccions de la federació gent que ha estat condemnada en ferm per un tribunal esportiu o per la justícia ordinària. Per tant, Pedro Rocha se'n va a casa. Plega, quan comencin les eleccions, plegarà i haurà de marxar. O no es podrà presentar, haurà de presentar-se a les eleccions del Mercadona o d'alguna altra empresa. Sí. Igual se'n va al sector privat. Vés a saber, mai se sap en aquesta vida. Mai se sap.
Les famoses portes giratòries.
Sí, senyor.
Clàssic.
A mi Mateu Lahoz m'agrada molt, perquè crec que podria obrir una etapa reformista a la Reial Federació Espanyola de Futbol, que jo crec que és el que necessitem. Jo prefereixo un passat que un masclista.
Exacte.
Jo crec que és claríssim.
Jo crec que tothom...
És que és claríssim.
Absolutament.
Un passat és educat, encara que sigui una educació positiva.
Jo prefereixo un petardo, prefereixo un petardo.
I que no és mafiós, perquè Rubiales sí que era mafiós i tenia una de coses darrere. Jo crec que Mateu Lahoz...
Se'l veu net.
No se'l veu net. Que després sortiran gastos una mica raros de viatges a Nova York amb gent sospitosa, sí, i etcètera.
Sí. Deixa'm agafar aquest fil que estiraves una mica, Pol, de la reformulació de la Reial Federació. Per on ha de passar aquesta reformulació?
Jo crec que canvi total. Mira, jo crec que el que primer hauríem de fer és asseure's capitans de la selecció espanyola, tant masculina com femenina. Primer parlar entre ells, perquè això l'altre dia ho va dir el Rodri, crec, que sabien que ahir els aniria bé, doncs, seure's amb les capitanes de la selecció femenina per saber què ha passat.
Quin futbolista, mare de Déu.
O sigui, quin futbolista, però li ha costat entendre que s'han de reunir per entendre les coses. Després de les declaracions de Carvajal, que déu-n'hi-do. En fi, primer seure's aquests dos grups, perquè són els primers equips, i que s'entenguin. I a partir d'aquí, buscar un consens comú del que volen que passi, una mica. No sé, jo crec que la federació ha de canviar molt, moltíssim. Han de ser conscients que tenen un equip masculí potent, que tenen una generació bona, jo crec, de la selecció masculina, i femenina tenen la millor selecció que han tingut mai. Llavors, doncs, estudiar per anar tots cap al mateix rumb, que no hi hagi un altre cop separació del masculí ens importa més o el masculí i tal, i el femení va per una altra banda, no. Hauria d'haver-hi una igualtat generalitzada dins la federació.
És netejar-ho tot i començar des de zero. Ja està, el famós foc nou. Tot queda arrasat i es torna a aixecar tot.
Clar, però també, per exemple, per mi hi ha un ens que dificulta aquesta reformulació de la federació, que són els representants territorials. Uns representants territorials que molts, no oblidem, entre ells, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, van donar suport a Luis Rubiales.
Sí.
I aquí què hem de fer? És a dir...
Un cop més, tornem al tema que comentàvem abans, la gran paraula, que és els interessos.
Sí, sí, sí.
Sempre estem davant del mateix. Els interessos són un gegant enorme. És que no els pots vèncer. No els pots vèncer. I clar, sí, tots aquests...
S'hauria de fer una neteja, inclús, evidentment, de tots els presidents. Bé, és que és un tema, eh? Sí, és que el Joan Soteres, déu-n'hi-do, també.
Sí, clar, que es va lluir aquell dia. Però quedava molt, era molt evident que era tot per uns interessos de no perdre la teva poltrona.
Sí.
Al final és això. Al final la gent no vol perdre la seva poltrona, perquè, clar, això et dona uns rèdits que si la perds, no hi seran. És així de senzill, no? És que les coses són molt simples. Molt més del que ens pensem. Les coses són senzillíssimes.
Sí?
Sí, la gent no vol perdre els seus privilegis. És que...
És així.
És que funciona així, la vida.
I punt.
Si s'hagués quedat Rubiales, clar, els Soteres, la Federació Catalana, segurament hagués tingut una inversió extra per part de la Federació Espanyola per mostrar-li recolzament, que després no sortiria a la llum. Perquè no sortiria a la llum, perquè seria il·legal. Però segur que hi hauria alguna cosa així. Algun truque d'aquests, perquè funciona així el món del futbol, perquè encara és una màfia, perquè hi ha gent amb molt poder dins que no surt a la llum i la societat encara no ho sap, i perquè hi ha uns negocis i uns interessos allà dins que ens en faríem creus 100%.
S'hi mouen molts calés, ningú vol renunciar a una vida una bona boníssima. Vida, una bona vida. De dir, hòstia, avui no t'has de preocupar per si ai, he d'estalviar i no puc anar a fotre'm el menú perquè... No, no, pots no en vulguis, gastar-te... Clar, llavors, renunciar a això costa molt. Costa, és que la vida et canvia radicalment. Mm-hmm. Llavors, gent amb principis, poca. Ja ho hem vist, eh? Només has de veure amb el cas aquest del Rubiales i tot el que ha passat, quanta gent ha actuat amb principis, honestament.
Un parell.
Un parell.
És que no n'hi ha parell. Més. Més crec que són Navarra i no sé si el País Basc o... Ja
està,
o
és que està tot dit, no?
Sí, sí. Quico.
No, jo per una part ho entenc, els de les territorials. Uh-huh. Al final, clar. El Soteras, per exemple, és el vicepresident de Rubiales, de l'Espanyola.
Sí, sí.
Llavors, clar, posar-te en contra del que és el... pot suposar, bueno, la por de sempre, la por al poder, no? De lo que pugui passar. Que també és una situació complicada. Que a vegades la gent ens hauríem de vestir més pels peus? Pues sí, però, clar, el que deia el David, renunciar a certes coses deu ser complicat.
No, i també un argument que havíem... Tu has ara citat la paraula por. Uh-huh. La Gemma aquesta paraula també la va dir fa temps en una tertúlia. Uh-huh. Això també existeix, eh? La por a represàlies, el que pugui passar. Prens una decisió, dius fermament una cosa... Escolta, després, aquí hi ha...
No, i la situació personal de cada un. A lo millor aquell president, si deixa de ser president d'una territorial, a lo millor no pot fer res més a un altre lloc.
Bueno, és que potser s'hauria d'anar jubilant el Soteras, per exemple.
No, però uns anys ja... és igual, és igual, no parlem del d'aquí, parlem del de, jo què sé, el d'Extremadura.
Sí, sí, que potser que és gent que no té res més.
A millor no té una altra feina on anar i a de menjar.
Mm-hmm. Sí, sí,
és que, clar, al final deixar... també la circumstància personal de cadascú també l'hem de tenir en compte i no deu ser gens fàcil, eh? No poder-te posicionar o a lo millor la posició que van agafar aquesta i és el que pensen, eh?
Ah, aquesta, també pot ser. També pot ser, exacte.
Mai ho sabrem.
Aquesta és una opció que no contemplem i pot ser, també. Sí. Que realment...
Millor estan d'acord.
Estiguin d'acord.
Aquest procés de renovació de la federació que aquesta setmana ha passat per les declaracions creuades entre Aitana Bonmatí i Dani Carvajal, de la selecció masculina i de la selecció femenina. No sé què en penseu, no sé quin creieu que ha de ser, ara t'ho comentaves precisament, Gemma, el paper de la selecció masculina en donar suport a la selecció femenina. No sé com ho veieu vosaltres.
Jo, mira, que aquest senyor encara li posin un micròfon a la boca quan se sap el que dirà. O sigui, és que és terrible. Saps, abans de fer la pregunta, saps el que dirà Carvajal? Perquè és el que parlàvem. És un tio que obertament vota Vox, que convida el Santiago Abascal a la tribuna del Santiago Bernabéu. Vull dir, és un senyor que ja sap quins principis té i quins valors defensa. És terrible. Llavors, tampoc et pots esperar gaire d'aquest tio. Però ja només agafant el que va dir Rodri, també. Que és que encara no s'han reunit els capitans de la selecció masculina i la femenina. Mm. Però com les pots entendre? Com pots saber? T'estàs informant igual que jo. És impossible, seu-te amb elles, parla amb elles, que t'expliquin què ha passat, que t'expliqui com ho han viscut, que no és només això. El Rubiales va ser la gota que colma del vas. Mm-hmm. Porten anys amb desprecis constants a la Federació Espanyola. Seu-te amb elles, parla amb elles, entén-les. I llavors, després, jutja i pensa el que vulguis, però abans de res t'has d'informar, tio, i no pot ser... Quants mesos han passat? 3 mesos? Dos mesos i mig? Potser tres.
Sí.
O sigui, no,
i també
no
ens agradaria a tothom que se sentessin i ens diguessin tot. Mm-hmm. Perquè és tot, són idees, que contagotes, tot. Ningú s'ha sentat allà i ha dit... Pues mira, ha passat això, i això des de l'any no sé què. No? Que siguin molt més clars totes les parts.
Però això ho explicava la Marta Corredera en una tertúlia, crec, a RAC1, que explicava això, diu... Al final tu tampoc dius coses per protegir la teva gent. I tu com a víctima i com a persona que has viscut constants, bueno, amenaces, formes de fer terribles, i ets la víctima d'això, tu tens la decisió de decidir fins on vols que se sàpiga.
Jo però crec... ja que s'ha obert l'aixeta...
Però això al final és decisió, jo crec, ja... de la víctima.
S'ha... O sigui,
perquè ho ha de saber la societat.
S'han aconseguit coses que no havien passat en els últims anys, doncs ja anem-hi amb tot.
Clar, al final també jo crec que és un problema tan sistèmic, tan endèmic dintre de la institució, que, per exemple, em ve el cas unes imatges que va treure Movistar fa uns mesos, en els quals es veien imatges de... Jo diria que era l'any 2014... que hi havia Copa Confederaciones, que jugava Torres, encara jugava tota aquesta gent, en la qual el seleccionador espanyol femení agafava per l'orella les jugadores...
Aquestes imatges eren molt bèsties.
D'una manera, d'una mostra d'afecte, no? I jo crec que clar, al final, si
et posem... Estàs 28 anys en el càrrec.
No? Aquí vull arribar. Llavors, crec que també posa en valor l'extrema dificultat que ha tingut el procés regenerador que ha iniciat, sobretot, la plantilla de la selecció espanyola femenina, que al final el que ha aconseguit és, ara que hem guanyat per mèrits propis el Mundial Femení i ara que tenim el focus per poder denunciar, ho denunciem i arriben els canvis. I jo crec que d'alguna manera tots hem de veure de l'herència que deixarà aquesta generació. No sé si m'explico.
És total. No, és així.
És una gran reflexió, perquè a més, clar, ara es va avançant segurament no a la velocitat que nosaltres voldríem que s'avancés, uh-huh, en tots els aspectes de la vida. Però avançar és molt més difícil que recular.
Sí.
Això està clar, perquè en qualsevol moment en passa una que... I això ho hem vist en molts temes. Sí. Que de sobte vas enrere 10 anys, o 20. Llavors, clar, aquestes imatges que ell comenta eren molt bèsties, tu les vas veure, suposo, també, Gemma, són unes imatges molt dures. De dir, hòstia, això estava passant l'any 2014... que són unes imatges clàssiques dels capellans dels anys 70 agafant de l'orella un nen a l'escola.
Uh-huh. Això ja no passa, per sort, eh?
No, això ja no passa, però vull dir que són imatges dels anys 70.
Sí.
I aquestes imatges que vam veure el 2014 eren imatges de l'any 1970, sí. Totes aquestes coses que passaven als anys 70, ara ja no passen. O el meu avi, que a mi l'any 81 t'agafava de l'orella. Va, nen! No? Aquestes coses que passaven als anys 70-80, ara per sort ja no passen.
Clar,
i oi que no recularem amb això? Doncs evidentment amb temes com aquest tampoc.
Encara menys, clar.
Mm-hmm. Aitana, bon matí, que aquests dies ha tornat a estar d'actualitat, perquè, de fet, el diari Esport publicava ahir una informació, que només publicava Esport, que deia que Aitana Bon Matí serà la propera pilota d'or juntament amb Leo Messi.
Ep.
Jo vaig publicar un tuit ja fa temps que Aitana Bon Matí seria la pilota d'or.
Pam.
Que se sàpiga.
El podràs trobar?
Abans que es porti.
Podràs col·locar-lo allò de tuit destacado.
Exacte. Quan guanyi, posaré una foto.
Ja lo decía jo.
Sí.
No, però és evident. Aitana Bon Matí 100% que guanyarà la pilota d'or aquest any. Estic convençuda.
Sí, eh?
És impossible que no la guanyi. Sí, la millor jugadora del Mundial, la millor jugadora de la Champions, en general, no de la final, sinó de la MVP de la Champions, de la competició... Es va posar a les esquenes la falta d'Alexia Putellas, va ser ella la referent, ha estat la referent del Barça. 100% la guanya ella. Ara, del masculí Leo Messi, celebrarà llavors.
Doble, celebració doble.
Home.
La pilota d'or de Messi. Hòstia, com guanyi la pilota d'or Messi, serà boníssim, eh?
La gent es tirarà sobre seu, eh?
Per tancar la carrera li donaran iau.
A mi em sembla genial, eh?
Campió del món... Bah, ja està.
A veure, millor jugador del Mundial, per mi, amb molta diferència.
Bueno, és que si ets millor jugador del Mundial ja has de ser pilota d'or. No hi ha dubte. Mundial és el més gran que hi ha.
Ui, però Madrid es posaran frenètics, eh?
Contents, eh?
Frenètics, perquè... Sí.
Però així tanca la carrera i ja està.
Sí, ara ja està.
Ja no en guanyarà cap més.
Home, això segur bé, que torni a guanyar un altre.
No,
per haver guanyat algun campionat amb l'Inter de Miami.
Des de Miami, sense ficar-se ni al play-off per la Lliga, no. No guanyarà més.
Està, però és que no li donin a Karim Benzema, que és un jugador que és la bomba últimament.
Uau.
Déu-n'hi-do. Està fi, eh?
És que Déu-n'hi-do, eh?
S'ha aixecat com un resort.
Uau. Sortim del jardí, si us plau, perquè Aitana Bonmatí, precisament, és una de les jugadores que ha sortit amb una reivindicació que ja va resultant històrica per part del futbol femení, que és la no presència del VAR a la Lliga Femenina, la màxima competició estatal. No sé si potser l'arribada de Mateu Lahoz pot afavorir la presència del videoarbitratge a la primera categoria femenina.
No, és que Déu-n'hi-do. Les imatges que van sortir, la que va penjar l'Aitana Bon Matí, que la tiraven literalment al terra, però fent no sé què semblava. Sí. Judo, taekwondo, de cop. O sigui, era increïble. És lamentable que a dia d'avui, a la primera divisió femenina, no hi hagi VAR. Quants anys que hi ha la masculina?
Ui, ara ja fot anys, perquè al final és allò del temps que ha passat tan de pressa i potser ja fa 5 anys que hi ha VAR.
Sí, doncs que sí, 17 o 18, potser.
Jo crec que 5 temporades ben bones, 4 segures.
Uau.
I com pot ser que la femenina no hi hagi?
Sí, és... I s'entén que potser en un principi no hi fos, perquè el futbol femení ha estat els últims anys quan ha esclatat, però quan tothom l'ha començat a seguir, o molta gent l'ha començat a seguir, i ara ja aniria sent hora. Fins ara he entès potser que no existís el VAR a la primera femenina, perquè no...
Sí?
Jo crec que sí, perquè fins ara les coses, com dèiem, han avançat lentament, i ha estat aquests últims anys que el futbol femení ha sorgit amb força. Però ara ja és necessari, tenint en compte el seguiment que hi ha, que s'informa a diari de... O sigui, abans, per exemple, és el mateix, fa 5 anys enrere, el TN, per posar el Telenotícies,
sí,
per posar un exemple proper, hauria obert amb futbol femení fa 5 anys?
No.
Difícil.
No.
Difícil.
És així.
Hi hauria hagut alguna notícia? Sí, si passava alguna cosa concreta, que
sí,
el Barça guanyés no sé què.
Sí, sí, sí.
Però si hi havia una jornada de Lliga que el Barça jugava contra el Tenerife, contra el Tenerife Granadilla, es diu?
Sí.
Granadilla-Tenerife.
Sí.
S'hauria comentat aquest partit? N'haurien dit alguna cosa? Haurien parlat de la... No, no, no. No hauria passat fa 5 anys. Doncs per aquesta mateixa regla, ara que sí que ja es comença a informar a diari dels partits de la Lliga Femenina, que se'n parla... Ara ja ha arribat el moment d'anar-ho igualant i d'anar instaurant coses que són molt necessàries, eines que hem vist, perquè se'n fa segurament un mal ús del VAR.
Uh-huh.
I està funcionant com està funcionant. Però, coi, jo quan va arribar el VAR al futbol, uh-huh, vaig pensar que era un gran invent.
I ho segueix sent.
El que passa és que no s'aplica de vegades com tu voldries que s'apliqués, perquè veus coses una mica estranyes.
Però és que és molt, molt complicat saber tot el que passa en un partit. O sigui, és normal que se t'escapin si són l'àrbitre i els dos que estan a la banda.
Sí, però hi ha jugades que es veuen claríssimes, que tothom les veu claríssimes, i que no se sap per què.
Però si el partit de la selecció del diumenge, hi han dues accions que són claríssimes del VAR, que no cal... La primera repetició, veient-lo per la tele, ja ho veus claríssim. I van estar una parada de ser de 8 minuts i pico.
Sí, sí, sí.
Però si és claríssim, és gol. O és fora de... Hi havia la del Morata, que és fora de joc, es veu claríssim, està en 4 minuts i pico.
Sí, això és fort,
Un altre nivell, o sigui, un altre nivell. En Puigcerc, aquella pilota, és un altre nivell. I després el gol de Gavi es veu d'una hora lluny, que no és fora de joc. Però és que van estar 8 minuts i pico i 4 minuts i pico per l'altre. Però si es veu des de la tele... És que no s'entén. I el tema del VAR en el futbol, a la Lliga F, jo penso que és per un tema també d'instal·lacions. Perquè tu, en el camp del Levante a les Planes, jo veig molt difícil muntar el VAR.
I això t'anava a dir que també...
S'hauria de regular primer el tema de les instal·lacions. Exacte. Perquè a primera ref, que és la tercera categoria, ja has de tenir una capacitat per 4.000 espectadors, has de tenir grades a tot el voltant del camp, o sigui, no pots tenir només una tribuna, has de tenir una il·luminació de no sé quants... No sé ni com es diu.
Requisits que et demanen, no?
Clar, crec que haurien d'haver-hi requisits per començar natural, la Lliga F.
I les ajudes que hi ha en aquella categoria no arriben als 300.000 euros per cada club.
El problema que ha tingut
directa
Cornellà,
de la federació. Clar, que ha hagut d'anar a Palamós.
Sí.
Llavors, clar, totes aquestes situacions, a la primera ref sí que les obligues, que podria haver-hi VAR perfectament, que tampoc n'hi ha, perquè les instal·lacions són les que són. I després, clar, a la Lliga F, les instal·lacions és que podria jugar el Sant Vicenç dels Horts, podria jugar al camp, podria ser de primera de la Lliga F.
No, clar.
Clar, és que aquest és
el camp del Molins està millor que el del Levante les Planes.
És que aquest
tema...
De Sant Vicenç,
aquest,
Molins.
Aquest tema també l'hem tret alguna vegada aquí, i ara mires un bon moment per repescar-lo, que és el tema de la gran desigualtat que hi ha. O sigui, si ja hi ha desigualtat a la Lliga masculina, que tu agafes un Barça o un Madrid i després mires l'Almeria, per exemple, uh-huh, i la diferència és abismal, doncs clar, imagina't ja a la Lliga Femenina.
No, són condicions terribles.
Clar, hi ha una diferència tan bèstia que l'estem parlant del Barça, un transatlàntic amb el Levante a les Planes, que molt mèrit té el que fa. Però clar, la diferència... Sí, sí,
que...
ho està fent molt bé, però la diferència és enorme, llavors.
Jo crec que el tema és, si ara comencessin a posar, a regular una mica totes aquestes condicions, potser frenaries el desenvolupament del futbol femení. Potser això ho agafen d'aquesta manera, de dir, vale, si ara comencem a posar restriccions econòmiques, de que mínim has d'ingressar tals diners, ha d'haver-hi graderies al voltant del camp.
Hi hauria molts, en 2 dies.
Hi hauria molts equips de primera divisió actualment que dirien, vale, ja està, doncs ens anem.
Sí, sí.
I és que hi ha molts equips que no tenen condicions.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Levantes, Granadillas, Sportings de Huelva...
No, aquests ho tindrien fàcil. Aquests haurien de jugar a l'estadi del primer equip masculí. Haurien de jugar allà, compartint.
Bueno, el Levante les Planes, per exemple...
Però clar, el Levante les Planes on van?
A Granadilla.
Però això també, vull dir, la despesa... Que, o sigui, obrir un camp de futbol...
Quan aquells que hi havia fa molts anys, que l'Estartit, no era? que estava a la màxima categoria, sí, on jugarien aquells pobres? Bueno, aquests podien anar...
L'altre dia vaig llegir, bueno, el Cornellà. El Cornellà. El
Palamós.
Juga al camp del Palamós.
És que jo volia donar tres dades precisament en aquest sentit, però a més jo he estat molts anys cobrint l'actualitat del Cornellà, per tant sé el problema que té, i del Sants, que també és un altre club que està desplaçat a la seva zona. Dada 1, el VAR entra en vigor al futbol masculí a totes les categories de la temporada 18-19. Perquè ens fem una idea de la magnitud. Després tenim la primera federació, la federació, valgui la redundància, obliga a una sèrie de condicions. Per exemple, el cas del Cornellà, el municipal, quan no veuen clarament que no poden continuar endavant, ells arriben a un acord amb el Reial Club Deportiu Espanyol per jugar un any al camp de l'Espanyol, que és un camp de primera, per tant no hi ha problema, i a la que aquest acord acaba i no es renova, han de buscar-se un altre camp. El camp més proper el tenen a 3 hores en autocar, estem parlant del Palamós.
Sí, van intentar gavar, però no va reunir les condicions.
I llavors, al final, qui ha de fer la dotació econòmica? La federació, perquè volen que els clubs competeixin en bones condicions, la ciutat i el seu ajuntament, perquè volen que el seu club sigui el millor, el club, perquè és una entitat privada, aquí passa el mateix amb el futbol femení. De qui s'ha d'encarregar de l'adaptació del VAR o de la millora de les condicions dels estadis? Mira, la federació, els clubs, els ajuntaments?
El Melilla va pujar aquest any a primera federació. Saps què va fer la Diputació de Melilla, no sé com es diu, la Generalitat,
sí,
de Melilla?
D'allà.
Els va donar 3 milions d'euros per acondicionar el camp, per firmar futbolistes. Clar, aquí al Cornellà, el seu ajuntament, en comptes de pressionar l'Espanyol per deixar-los el camp de l'Espanyol, els envia a jugar a Palamós. Clar, mira la diferència que hi ha.
És que,
L'Antequera puja a Primera Federació i té un camp de mines. Pues, l'Ajuntament li ha arreglat sencer perquè pugui competir a Primera Federació.
Però l'Ajuntament de Cornellà sortia l'any passat en defensa d'aquesta situació i deia que per pagar la derrama de les millores del camp perquè pugui ser operatiu per Primera Federació era el pressupost pràcticament de tot l'any de totes les activitats esportives de la ciutat.
Llavors ells,
com a entitat pública, ells defensen que no poden només pagar un club de tot l'esport, de tota la ciutat, de tot l'any. No sé si m'explico. Per entrar al debat, vull dir.
És un debat. És un debat total.
Doncs així no pots promocionar l'esport a la teva ciutat.
Ah, exacte.
Exacte, perquè a més el Cornellà és un equip que, si les coses es fessin mitjanament bé, escolta'm, no et dic jo que no pugui jugar a segona divisió,
Dos play-offs a segona.
Sí, perquè està sempre allà, eh? Vull dir que potser podries fer un esforç per intentar que això... No, professionalitzar el club i que passés a jugar a segona divisió i fos un equip professional. Bueno, això és...
És que, a més, el Cornellà té 1.000 nens.
Sí, sí, no,
el seu
millor
futbol base.
No, tenen un filial al Cornellà.
A nivell...
No, okay, és que estem parlant d'una...
El millor nivell d'una
gran ciutat. És una ciutat gran, tu.
No podria fer...
Gran,
a més,
ciutat.
També el bàsquet també està a molt bon nivell.
El club base Cornellà.
Entenc que, clar, un i l'altre, perquè està, si no la màxima, la segona màxima.
El bàsquet Almeda està a Lliga Femenina 2, si no recordo.
I això m'agradaria, ara que n'hem parlat, estava pensant jo que estaria bé anar a veure un dia, en un partit al camp del Palamós del Cornellà, quanta gent s'hi desplaça, qui hi va... Perquè, bueno, clar, hi haurà gent que hi anirà, segur.
Han fet una campanya d'abonats molt favorable per la gent que s'hi desplaça. Recordem que l'any passat ja va haver-hi una espècie de desplaçament, al final jugar en un camp com és el RCD Stadium i tenir 300 o 400 aficionats. Bueno, clar, és una mica, que en diríem en castellà, desalentador, no? Però sí. El tema és que han fet una campanya de socis abonats ja preveient que hi hauria crítiques per aquesta circumstància, posant autocars, si portes un soci més et fan un descompte... Bueno, ja ho has de fer així. De fet, ara el problema dels estadis no només afecta el Cornellà, afecta el Badalona...
I en 2 hores.
El Badalona on juga? El camp per Vic?
No està clar, em sembla, encara.
El futbol Badalona juga a Badalona i el Badalona Futur.
Ah, vale. Exacte, aquest.
Podem parlar-ne... És l'antic Llagostera?
Sí.
Ara juga a Vic.
Veus?
I a l'Andorra, que també ha tingut polèmica amb el tema de les instal·lacions, sí, perquè després de gastar-se 4 milions d'euros l'Ajuntament diu
cap a Marbella, diuen, no?
Que se'n van a un altre estadi.
Marbella?
Diuen que sí, cap a Marbella.
Crec que el tema de no sé com dir-ho, la deu del sentiment del teu club perquè les condicions econòmiques no ho permeten, perquè la regulació... Bueno, podríem entrar en el debat de qui és el culpable, no? De la regulació, el club que no fa... És que és un debat molt, molt particular i que jo crec que si entrés a la Lliga F tindria els mateixos problemes que tenen a la primera RF.
Jo, mira, un dia ho parlàvem amb tu, Quico, que la Lliga F el que hauria de fer, bueno, el que s'hauria de fer com a Federació Espanyola és obligar a tots els que estan a primera divisió, tots els equips de primera divisió, que tinguessin un equip femení potent. Llavors, finançar-ho a partir d'aquí. Finançar-ho a partir dels primers equips masculins. Perquè és el que ha passat amb el Barça, el que ha passat amb el Madrid i el que està passant amb equips potents. Al final, si tu tens un equip masculí que et funciona, que a primera divisió té els diners que té, que et genera, etc, obliga que tinguin un equip femení. I a partir d'aquí, la Lliga F i el futbol femení potser comença a reunir les condicions necessàries perquè doncs, estiguin al millor nivell. Si tu obligues que tots els equips de primera divisió masculina tinguin un equip femení, no tens els problemes ni de que hi hagi segurament, amb tots els respectes, Levante les Planes, que per mi, com a plantilla, és un equipàs, però com a condicions, és que s'agafen pinces, és que és el que diem.
Deuen entrenar a les 9 de la
nit, no? No, clar, deuen entrenar a les 9 de la nit al camp que juga, literalment, tothom ha passat per aquell camp, sí, perquè sí. Tothom passa per aquell camp a dia d'avui. O sigui, d'aquí, la setmana que ve, juguem contra el Levante les Planes i haurem de jugar a aquell camp. Vull dir, al final, és que no hi ha per on agafar-ho.
Bueno, és un tema que s'hauria de regular com allò que sempre s'ha parlat de la Lliga de Filials. Jo penso que és una solució, que crec que és la que et deia un dia, que és això. Una part del pressupost del Barça ha d'anar destinat al futbol femení. Uh-huh. A fer el primer equip.
I això és el que ha passat amb el Barça.
Després vindrà el futbol base, és igual.
Sí, sí.
Però primer has de començar per fer un referent, que les nenes vulguin anar a jugar allà perquè són de l'Alexia o són de l'Aitana. Uh-huh. O de la MAPI.
Jo crec que és amb el que va funcionar el Barça i el Madrid. Després se'n van mirar allà, anys després, va dir ep, que això comença a funcionar, comença a tirar, i llavors anem a comprar ràpid. Però bueno, que ja també està bé. Al final el Madrid el que ha aconseguit és que el seu equip femení també sigui a un nivell molt alt.
Amb això l'únic que provoques és que l'orgull esportiu, que és el pujar de categoria, el guanyar, el mates.
Això sí. Això
perquè el Levante les Planes mai podria estar a la màxima categoria, perquè no forma part d'un club de primera divisió.
Exacte.
Llavors, clar, el tema de l'orgull esportiu, la competició, el club del teu poble, el club teu, no?
Això és el problema.
El Santa Eulàlia de Ronçana, que és el meu poble, no podria pujar mai a primera divisió.
Sí, sí.
Ni ho farà, pobres, però...
Home, no!
Però, perquè em sembla que estem a tercera catalana, no? Hauria de venir un jeque àrabe, eh?
Del seu temps.
I que el pugés. Qualsevol que ara bé pot anar a Santa Eulàlia, cap problema.
O l'equip del Montmartre.
Li fem lloc.
L'Ude Park.
L'Ude Park, clar.
Allà sensacional, de tota la vida. Pont, Sota el pont. Ah, el coneixes?
Sí.
Ah, mira.
Sí, escolta, jo vaig fer un gol de mig camp amb l'Espanyol.
Què dius?
Sí. Un torneig, sí.
Venga.
Poca broma, eh?
Sí, sí.
Sí?
Que t'acaba de marxar en Pol, però vull que...
En un torneig.
Pol.
Què necessites? Portes tot el matí amb aquest tall que no cagues. Tot el matí. Tot el matí.
I espera't. I espera't.
Ahir es va repartir el gordo de Nadal dels equips modestos. Ahir va ser el 22 de desembre dels equips més humils de Catalunya, sí. I també de la resta de l'estat espanyol, evidentment.
I hi ha un tall.
I hi ha un tall que vull donar les gràcies també des d'aquí al company amic Jordi Cardero, de Relevo, que és qui l'ha tret, en el qual entrevista... És l'única declaració oficial que hem aconseguit, eh?
Compte.
Que és el utillero, el preparador físic del Rubí.
És increïble, això, a veure.
Celebrant que arribi l'Atlètic Club, que és el rival. Són dos, però ens hem quedat amb un, perquè era...
És l'autèntic, eh?
El bo. Sí, sí,
vosaltres us heu d'imaginar... És igual, no us imagineu.
34 anys.
Anem a escoltar-lo.
Contra l'Atlètic Club.
Contra l'Atlètic Club.
Espera't, que no... Ara.
Enfrentarte a los reyes de Copa, de España, esto ya es lo máximo. No se puede pedir más. Hombre,
vamos a ganar 1-0.
1-0.
¡1-0!
Es que es muy fuerte, yo estoy súper contenta.
Son los mejores. Yo os voy a entrevistar a esta gente.
Se le lengua la traba, ¿eh?
He de dir que he tallat la part del final, però ja em semblava que en un informatiu no podia sonar això,
no.
Que diu, amb aquesta veu, ¡cuidado! Que llevamos 9 partidos sin perder. No em semblava de recibo.
És increïble.
Bona temporada, el Rubí, eh?
Home, però és el premi. O sigui, hi ha algú
Pol,
més...
gràcies, eh? Per tirar el tall. Adéu, bé. Demà te'l tornaràs a menjar.
Hi ha algú més gran que juga contra un equip de primera divisió quan t'has classificat a penals?
No, i a sobre.
I el gol del porter.
I gol del porter.
Rafa Leva, un mític.
Que l'any passat estava jugant al Molins.
Sí, sí.
Com de fort,
sí.
Això.
Uau, és un crac, el Rafa.
Ai. Sí, a veure, és que... I a més perquè, sí, et passa això, que et passa una vegada a la vida.
Una vegada.
I et toca l'Atlètic Club.
Sí. L'any passat va ser Mollerussa contra el Rayo Vallecano.
Perquè... I en aquella època el Cornellà contra el Barça, bueno, aquella època fa 2 o 3 anys que també va ser increïble.
Perquè et pot tocar en primera divisió, però no del nivell de l'Atlètic Club, és que l'Atlètic Club i el Rubí...
Grans de...
És molt bèstia. Sí. Perquè també vaig escoltar les declaracions de l'equip, ara no recordo quin equip és, que li ha tocat l'Almeria. cué de primera divisió. I deia,
ah, bueno, no lo, sincerament no lo queríamos. Sí, sí.
Vas sentir que sí, sí. És boníssim, no? Sí. Bueno, en primera diu, però t'ha tocat l'Almeria. Diu, sincerament no era lo que queríamos. Però bueno, clar, és que no és el mateix.
O ja ficaran no 2.000 persones al camp.
Sí, però no seria el mateix un Rubí Almeria que un Rubí Atlètic Club. És que
molt xulo, eh?
Club.
Fem una cosa, de seguida comentem tot això del sorteig de la Copa, però hem d'anar a publicitat i tornem de seguida amb un minutet.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 10 minutets pràcticament i arribarem a les 11 del matí. Seguim fent tertúlia esportiva amb Gemma Mallorca, David Balaguer i Quico Parcerisses. Girona, San Roque de Lepe, Terrassa, Albacete, Espanyol, Mensajero, Manresa, Oviedo, Europa, Elx, Rubí, Atlètic, Badalona, Futur, Cádiz, Nasti, Curiola.
Genial, és que a mi, t'ho juro que la Copa del Rei...
L'encert més gran que ha fet el Rubiales.
T'ho juro, m'encanta. M'encanta quan el teu equip pot competir contra equips de primera. M'encantaria ser a Barcelona, m'encantaria ser a l'Europa a mort. M'encantaria que el Molins competís aquestes competicions.
Sí, a mort no, però jo soc
a
l'Europa.
És el meu...
Sí.
T'ho juro que el meu somni des de petita que soc del Molins és que el primer equip masculí arribés a una Copa del Rei. Però mai ha arribat. Va estar tocar amb la primera catalana, si hagués guanyat, és encara que haguessin hagut oportunitats.
Però és que podria passar, això.
Per anar-hi, no? Has de quedar el segon millor de primera catalana. El campió no hi va.
Uau.
El campió de primera catalana no hi va, perquè com que ja té l'ascens a tercera...
Uh-huh. És com un premi, però...
Ja es considera...
Bueno, aquest any la Lliga Elit haurà de ser el primer que no pugi de la Lliga Elit tindrà el premi a jugar a la Copa del Rei.
Què és la Lliga? Veus, és que em perdo... Jo ja em...
Clar, és una categoria nova que han fet. Sí. Entre tercera divisió i primera catalana...
Perquè hi ha un salt molt alt, llavors han fet la Lliga Elit, que juguen 5 equips, crec que són, no? Sí. Exacte. No, però hi havia... I quins... Ah, potser 5 equips de Barcelona.
Sí, veus, l'altre dia ho pensava, això.
16, 16. Pugen 4. però fan play-off 5 o 6, és una mica...
Ah, potser el play-off.
Però aquesta lliga la juguen 16 i...
És terrible, eh?
El primer que no pugi, entenc, que és el que jugarà la Copa del Rei, com és el que li va passar al Rubí, que primer ha jugat una eliminatòria prèvia, eh?
Per clar, clar. Tenen,
contra
sí,
el Molinar de...
Sí, van quedar 2-2.
Exacte.
No, 2-2 no, vull dir, no sé el resultat, però 0-0, sé que... 0-0. A 0-0, i van anar a penals... I van passar els penals.
Sí.
No, a veure, clar, això és magnífic. Clar, que tu
és
siguis...
Brutal, bueno, i els de segona federació i tot això, reben el Càdiz, reben l'Oviedo... Mm-hmm. Bueno, està molt bé.
El clàssic, tio, jo que havia fet moltes... Jo quan vaig començar feia retransmissions de partits de futbol català. Tercera divisió, primera catalana... Era divertidíssim. I des d'aleshores sempre segueixo molt aquest futbol. En aquell moment el Rubí, per exemple, quan jo feia això... Era un equip de tercera i dels importants. I havia anat allà a Can Rosés a fer partits. Era bastial, allò.
Molt bon equip, era sempre.
Sí, i llavors, clar, allà sempre, en aquests camps de futbol, de tercera, primera catalana, sempre hi ha els típics que són d'aquell equip de tota la vida, que no es perden ni un sol partit, gent que ja és gran, persones que tenen entre 60 i 70 anys, que cada diumenge, quan hi ha partit, van a veure... Tu imagina't per una d'aquestes persones que porta seguint el seu equip 40 anys, que de sobte t'arribi l'Atlètic Club a jugar un partit al camp teu, al camp del Rubí.
No, és xulo.
Ha de ser molt...
Però me n'enfotia amb carinyo.
No, pensa que aquest porta 44 anys al club fent d'ultillero.
Clar, per això.
I li ve l'Atlètic Club.
Per ell és històric.
Sí, no, i tant. No, per ell no. Clar que li costava parlar.
Clar.
A mi m'encanta l'ambient que hi ha en aquestes categories.
És que això
ara
és un
que segueixo
encert...
molt l'Europa, el Sant Andreu...
És un encert molt gran,
és
el que
brutal.
És una altra història. A mi et diré que m'agrada més aquest futbol.
M'encanta.
Clar, després segueix el futbol professional. Però aquest futbol és... Jo vaig a veure moltes vegades l'Ude Park. Em col·loco allà al Pont de Marina, miro el partidet i m'ho passo, m'encanta, és que m'encanta. Hi ha un ambient a la graderia, al camp de l'Ude Park, que potser hi ha...
Que canta Ude Park.
Sí, Ude Park, sí. un tio amb un bombo, Ude Park, pa. I es viu amb molta... Hòstia, amb molta passió i és molt divertit. I escolta...
Els partits de l'Europa, que els darrers anys ha pujat molt amb afició, escolta'm, és un luxe escoltar l'afició, eh?
Sí.
No, és increïble.
No, passada, el camp de l'Europa
i es veuen coses molt interessants. És a dir, és com el tema aquest dels partits, perquè després hi ha els fotògrafs que van a fer les fotos perquè surti una foto petiteta al Mundo Deportivo, quan...
Pels jugadors que reuneixen 7 euros cada un i li paguen les fotos per tenir fotos.
O sigui, tot el que envolta el micro... És com un micromón. Un ecosistema que a mi m'encantava.
I és molt xulo també de cobrir, jo crec que per al tema d'accessibilitat, en què, i això ho comentava l'altre dia amb un company de BTV, que són superaccessibles als clubs. Evidentment, només faltaria que no ho fossin, però jugadors, entrenadors, superagraïts sempre, és que és un rotllo totalment diferent.
Et tracten molt bé, vas allà...
Et permeten tot. O sigui, amb l'Europa, que està a segona divisió...
Són molt més entretinguts els partits.
Totalment. I l'Europa femení, que està a segona divisió, que és increïble, l'entrenador, que és el Joan Bacardit, és un tio que mai et dirà que no. O sigui, et deixa entrar al vestidor a la xerrada d'abans del partit. Et deixa fer-li una entrevista quan queda un minut pel partit. I si segurament, si li diguéssim al mig del partit et podem fer una entrevista al moment del descans, et diria, endavant.
Sí.
O sigui, és una passada, és un luxe treballar així. És que és molt diferent de primeres divisions, de segones divisions, és molt diferent.
Sí, anaves allà, recordo, hola, sóc un tio de 19 o 20 anys. Imagineu-me a mi amb 19 o 20 anys, semblava una criatura de 13, perquè sempre m'havia passat que semblava més petit. I anava allà,
que t'has perdut, nen, et deien, eh?
De Ràdio Barcelona, que vingui, et tractaven de meravella. Sí, passa per aquí, no sé.
Et
donaven les alineacions, és a dir, et tractaven, al Camp de l'Horta, per exemple, hi havia anat moltes vegades, et portaven les alineacions allà un tio venia a la cabina, et portava...
I a la pissarreta mítica,
Sí. No, era preciós. I clar, quan ja anaves moltes vegades, coneixies els aficionats... És una altra història, i realment és una altra història i molt millor història.
Sí.
I molt millor història.
Es viu l'esport.
És genial. I a més és aquest el premi que molt bé Rubiales en el seu moment...
Oh, estic molt bé
Rubiales. No, és que és un encert molt bèstia.
És l'única cosa segurament que ha fet
això i les ajudes.
President de la federació.
Les ajudes a tots aquests clubs també.
Les ajudes, anem dues coses bones. Tot el que més és negatiu. De donar aquest premi a equips doncs, que segurament mai arribaran a les primeres divisions i al futbol professional com a tal, però que porten molts anys fent molt bona feina i que es mereixen premis com aquests de que et vingui un Atlètic Club de Bilbao, o que et vingui un Elx, o que et vinguin equips potents. O sigui...
Sí, escolta, potser en un d'aquests partits sempre passa també que...
Alguna sorpresa.
Que algun d'aquests equips no se sap per què.
Ah, ni tant.
Aquell dia és que, flauta.
És que han d'anar de
sol
camps...
Passar, eh?
de camps de 80 metres d'ample, vas a camps de 45, 50, 52,
sí, sí,
de gesp artificial, amb els suplents, i juga.
I un camp apretant...
Que t'apreta,
vamos.
I amb 11 tios que estan motivadíssims perquè és el partit
de la seva vida. Surten per Movistar Plus, bueno, imagina't.
Sí, sí.
És que és genial, és que m'encanten aquests partits.
No, no, i viure'ls en directe... Jo havia anat al Sant Andreu, Atlético de Madrid, quan va venir... I vaig anar també al Badalona, Oviedo... És diferent, bueno, és com... Futbol professional, no? És una altra història.
És el teu dia.
I a mi em passa que inclús el dia de la Copa del Rei, que va ser... Bueno, el dia de la Copa del Rei del Barça-Cornellà, torno a posar aquest partit, però jo aquell partit anava amb el Cornellà. I mira que no soc del Cornellà. Però
a
mi m'encanta anar amb els dèbils. M'encanta, quan són partits així, em sembla superdivertit que un Atlètic Club pugui palmar contra un Rubí, que un Elx pugui palmar contra una Europa, i si fos un Barça-Europa... Segurament diria, vull que passi l'Europa, però perquè és xulíssim.
Clar que sí.
Clar, perquè...
No, el Formentera una vegada que va arribar a quarts de final.
Sí, però perquè et fa...
Va eliminar la Real Societat.
Perquè et fa veure que el futbol no és... No és... Que el Barça ho guanya tot, que la... No, que la gràcia del futbol és que es poden produir aquest tipus de sorpreses. I, de fet, a la Lliga Anglesa, bueno, la Copa Anglesa... Uh-huh. Escolta, allà sí que han passat coses d'equips de la sisena divisió... que han arribat, s'han plantat a unes semifinals. I això és meravellós, és molt difícil que passi aquí, evidentment, però no se sap. Escolta, potser aquest dia el Rubí guanya, això que ha dit l'Utillero, guanya 1-0 al camp de... guanya 1-0 a l'Atlètic Club, l'Atlètic Club no pot guanyar el camp del Rubí.
Què pot passar?
O hi ha uns penals, no ho sé. Coses d'aquest tipus que...
Seria fantàstic.
Que encenen molt... No,
és guai, és guai. La setmana que ve no l'altre, això.
Sí.
Quin dia és, dius-ho?
La setmana del Halloween. Algú li donarà un susto, segur.
Veuràs.
Hòstia, està et fiqui, eh?
Sí. Per cert, parlàvem de l'Atlètic, que jugarà la jornada de Lliga contra el Barça, i parlàvem del Girona, que li tocarà jugar contra l'Almeria, per cert, al Barça, els lesionats que comencen a recuperar-se ja.
Ja era hora, perquè Déu-n'hi-do.
Tocava, eh?
Sí, sí.
Mare meva.
Ui, ara, a més, hi ha hagut partits internacionals, a veure com arriba la gent...
Aquests perons...
Això és...
Ja, jo crec que el primer cop que una parada de seleccions ha anat bé el Barça per començar a recuperar els jugadors que tenia lesionats. Perquè Déu-n'hi-do.
Tots els clubs estan igual, ho dèiem l'altre dia. Hi ha moltes lesions en aquests primers mesos de competició i, evidentment, s'ho hem de fer mirar. S'ho hem de fer mirar perquè tot això és per culpa de no fer pretemporades com les que es feien fa anys.
No, i s'han acumulat partits. S'acumulen partits ara, perquè més perons de lo normal. Hi ha Eurocopa, s'ha d'acabar abans.
Sí, sí.
El maig ha d'estar liquidat perquè s'han d'anar a les concentracions. A tot comprimit. Al final, això són lesions. Amb lo bé que anava a fer-ho el desembre. Ja ho vam provar, va anar bé. Per què no ho fem sempre així, ara, ja?
Va anar bé.
Mundial Eurocopa, al desembre.
El tema és que les pretemporades, que era com que de vegades feia molta mandra, no? Anaven allà i jugaves contra equips de tercera, de segona B, però això és el que va bé per preparar-se.
Bueno,
no fotre el dia...
I el que els hi dones als clubs que vas a visitar.
Exacte. No fotre el dia 10 de juliol un Barça-Madrid per fer calés... Perquè ningú vol... Un Barça-Madrid, encara que sigui el 10 de juliol i jugui a Los Angeles i sigui un partit amistós, ningú el vol perdre.
Correcte.
Perquè si tu aquell dia perds 4-0...
Això ho va inventar el Beckham, aquestes pretemporades. Això va ser... Quan va entrar el Beckham al Madrid van començar a viatjar per tot el món.
Aquestes pretemporades han fet molt de mal. Perquè això provoca una plaga de lesions, clar. Perquè tu el dia 10 de juliol... està jugant un partit amb una tensió ja quasi competitiva a Los Angeles contra la Juve, contra el Real Madrid. Home, sí que ha arribat, no, allò d'abans el que es feia, el dia que jugues al...
Contra l'Olot, això ho van fer, el Barça. Sí. Juga contra l'Olot.
Partits, aquests així, i després sí que el dia de la presentació del teu club, allò que es feia abans, que ara molts equips ja no ho fan, la presentació del teu club davant de l'afició, aquell dia sí que programes un partit una mica més elevat.
El Gamper.
L'Atlético que va jugar allà contra Los Ángeles de San Rafael, no sé contra qui juguen allà a Segovia, que juguen contra equips d'allà.
Clar,
està molt bé.
Per anar agafant la forma, però clar, no. Ja directament...
Un Barça-Real Madrid que ja et condiciona tota la temporada perquè... Oh, mira que bé començat el Barça de Xavi i que malament...
Mira el Girona, la pretemporada Olot la va fer. I 10 dies i una setmana al City Academy, allà a Manchester. Ah, fas 2 hores d'avió. O 50 quilòmetres de Girona-Olot. Estàs aquí, estàs a prop.
Això és a 85 hores d'allà.
Se t'emporten el cotxe?
Se m'enduen, el cotxe?
Gemma, no sé què estava passant.
Em sembla que saludàveu algú quan us he vist.
Fer 10.000 quilòmetres amb avió.
Ai, Gemma, ai, Gemma.
Realment és una grua, o no?
No, no ho és, no ho és, no ho és.
Ah, no, 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 és una neteja.
És un camió de la neteja.
Camió de neteja.
Jo sé, quan he vist els cables a l'ala, he dit, compte.
La mànega. Mànega, eh?
Mànega, gran paraula,
una correcció.
La mànega.
En fi. Quico Perserisses, Gemma Mallorca, moltíssimes gràcies. Us esperem la propera setmana.
I tant.
Amb més tertúlia esportiva. A tu més.
A tu més.
David Balaguer, gràcies igual, eh? Sí, però com que és per partida doble...
Exacte.
Ara però no tant, ara com a la Gemma, eh? Has d'anar a compte, no?
Què hi farem?
Després li agraeixo més, també. Va, anem als serveis informatius d'aquesta casa i tornem de seguida amb David Balaguer i les coses quotidianes.